Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Sembla impossible que el Barça pugui fer una cosa amb normalitat o amb tranquil·litat. Avui ha de ser el dia en què el Barça anunciï de forma oficial el fitxatge de Xavi com a nou tècnic del Barça. De moment, a aquesta hora, l'única cosa que tenim és un comunicat de l'Alçat que diu que el Barça paga la clàusula i que hi haurà, a més, un acord de col·laboració entre clubs. Aquest comunicat feia la sensació que vindria acompanyat del comunicat del Barça, però no. El Barça no està d'acord amb aquest comunicat de l'Alçat, no vol pagar la clàusula i el tema ara mateix està encallat. Imagino que es desencallarà d'alguna manera, però ara mateix encara no podem afirmar que Xavi sigui el nou tècnic del Barça. El club, el Barça, manté l'optimisme i els últims inputs que ens arriben és que la intenció continua sent que l'acord es tanqui avui mateix, però ja veurem què passa. Ara ho intentarem explicar, no prometo res, però ho intentarem. El Barça que viatja aquesta tarda cap a Vigo per jugar demà a la tarda davant del Celta, partit de Lliga amb 8 baixes, Dembélé, Dest, Piqué, Pedri, Sergi, Roberto, Agüero, Brad White i Neto, que és baixa d'última hora el porter per culpa d'un procés febril. Avui arrenca la 13a jornada a primera divisió amb un Atlètic Club Cádiz a les 9. Demà tenim a les dues Espanyol-Granada, l'Espanyol que recupera Raúl de Tomàs després de sanció. Després escoltarem Vicente Moreno en la prèvia d'aquest partit. A un quart de 5, com us dic, tenim el Celta-Barça i a les 9 també demà Real Madrid-Rayo. Diumenge, a un quart de 5, bon partit, València-Atlètic de Madrid, i a dos quarts de 7 tenim el partit del líder, Osasuna-Real Societat. També és notícia d'aquest matí la llista de Luis Enrique pels dos partits de la selecció espanyola de classificació pel Mundial davant Grècia i Suècia. Són partits importantíssims, decisius, que s'haurien de guanyar per intentar evitar anar a la repesca. Hi ha 5 jugadors del Barça a la llista, torna Ansu Fati, també hi són Busquets, Alba, Eric García, hi ha un futbolista del Real Madrid, Carvajal, no entra Raúl de Tomàs. A segona divisió, el gran nom propi és el de Cristian Estuani. Quan ahir entra al camp, al descans del Girona al Corcón, el Girona perdia 0-1. I en 11 minuts, pim-pam-pum, 3 gols de cap, pràcticament calcats, partit resolt i 3 punts més pel Girona, que va remuntant places a la classificació. Al Barça femení, la notícia, atenció, és que la noruega Caroline Graham Hansen s'haurà de sotmetre a unes proves cardiològiques. De moment és baixa, esperem que no sigui res. En bàsquet, derrota del Barça ahir a la pista de l'Armani Milan per 75-70, la segona derrota dels Blaugrana en el que va d'Eurolliga, i en motor, el murcià Pedro Acosta es pot proclamar aquest cap de setmana campió del món de Moto3 a Portugal. Avui comentarem la jugada, crec que serà un debat intens amb el Toni Freixa i el David Bernabéu, amb el cas Xavi com a tema pràcticament monogràfic, i les preguntes del dia a Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. La pregunta en clau Barça és si se li poden demanar títols al Barça de Xavi aquesta temporada. Creieu que sí, només el 27%, que no, el 73%. I en clau espanyol us demanem la travessa de l'Espanyol-Granada de demà. Aposteu per la victòria de l'Espanyol, la gran majoria, el 82%, per l'empat, l'11%, per la victòria del Granada, només el 7%. El Marc Peirés està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. Queda un mes para el inicio de la Copa del Rey que, como cada año, te espera en DAZN. Pero en DAZN el fútbol no para. Derbi de Manchester que enfrenta a dos viejos conocidos. Pep Guardiola contra Cristiano Ronaldo. Manchester United versus Manchester City. No te lo pierdas. En directo mañana a la 1:30 y en exclusiva en DAZN. Además, descubre Fever Pitch, un contenido exclusivo de historias y reportajes dedicado a los amantes del fútbol inglés.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Don't show up.
Vinga, començarem intentant explicar què està passant amb el tema de Xavi, que no serà fàcil, ja us aviso. Saludo l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
El que podem dir és que a aquesta hora, jo crec que segurament durant el dia sí, però que a aquesta hora encara no es pot afirmar al 100% que Xavi sigui el nou tècnic del Barça.
Encara no, però esperen poder-ho anunciar en les properes hores, perquè l'últim missatge que m'arriba de fons de la negociació fa uns minuts és que són optimistes en tancar el fitxatge de Xavi Hernández avui divendres. És veritat que hi ha cert malestar al Barça pel comunicat de l'Alçat que ha fet a Twitter minuts abans de les 12 del migdia anunciant l'acord tancat i que el Barça assumiria el pagament de la clàusula de Xavi, que segons les nostres informacions està xifrada en 5 milions d'euros. Des del Barça han negat rotundament que el pacte, 1, estigui tancat i, 2, que abonin aquesta quantitat de diners per alliberar a Xavi. Les negociacions ara mateix a Doha continuen obertes sobre la forma de pagament, sobre qui es farà càrrec d'aquests 5 milions d'euros, i mentrestant s'està negociant a Qatar amb tranquil·litat, ens deien, i amb optimisme. La Porta a aquesta hora està volant a Vigo amb una àmplia representació als seus directius perquè té una agenda molt apretada aquesta tarda per participar des de les 6 de la tarda en diferents actes empenyistes a Pontevedra, Galícia. S'està retrasant l'acord per l'arribada de Xavi. Sí, de fet, van viatjar Mateu Alemany i Juste el dimecres a Doha. Ja porten més de 48 hores al Qatar. Però des del Barça, insisteixo, ens diuen que tranquil·litat, que són optimistes, que en què l'acord es tanqui en les properes hores i que esperen volar demà mateix a Barcelona tots junts. Juste, Mateu Alemany i Xavi des de Doha i aterrar a la ciutat comtal al vol del migdia que arriba sobre les 2 a l'aeroport del Prat.
Home, Helena, d'entrada, és veritat que el comunicat de l'Alçat és una mica contradictori, perquè diu que el Barça paga la clàusula i que a més hi ha un acord de col·laboració entre els clubs, que podria ser el tema dels partits amistosos. Clar, o una cosa o l'altra, si el Barça paga la clàusula, ja no hi ha d'haver en principi un acord de col·laboració, i si t'estalvies pagar la clàusula, aleshores sí, no? És contradictori. O una cosa o l'altra.
Clar, és que el que precisament eximia o buscaven des del Barça per evitar pagar la clàusula era arribar a un acord de col·laboració, de disputar algun amistós de l'equip a Doha, a Qatar, per evitar doncs, haver de fer front a aquest pagament dels 5 milions d'euros que estipula el contracte de Xavi fins al 2023. Aleshores, si tu abones aquesta quantitat, s'entén que no hi haurà cap acord futur de col·laboració, com diu l'Alçat al seu comunicat a les xarxes socials.
Sembla que el tema que fa que l'operació s'encalli és la clàusula. Saludo a l'Isaac Fouto. Isaac, hola, buenas tardes.
Hola, Bayori, ¿qué tal? Muy buenas.
Menudo lío tenemos, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo con la cláusula que yo ya presuponía que iba a traer cola, sobre todo por los problemas en el límite salarial que tiene el Barça, ¿no? Ya veníamos contando que el Barça está muy limitado para fichar un nuevo cuerpo técnico. Posiblemente, si Xavi finalmente acaba en el Barça, como se suele decir entre comillas, va a venir perdiendo dinero, o sea, eso más o menos entraba dentro de la lógica, y luego está el exhaustivo control económico de la Liga con todo lo que tiene que ver con el Barça, ¿no? Que es un equipo que ahora mismo, como sabéis, tiene el límite de salarial sobrepasado.
Porque la cláusula, Isaac, a nivel formal, si la paga alguien, ¿quién la tiene que pagar? ¿Xavi es quien tiene que depositar el dinero a efectos formales o el Barça?
Eso es, el que la tiene que depositar es Xavi Hernández. Lo que pasa es que en este tipo de casos ya sabéis que, aunque físicamente sea, en este caso, el entrenador, Xavi, o el jugador, ese dinero suele venir siempre de las arcas del club que paga, ¿no? O sea, es muy extraño que que Xavi Hernández vaya a pagar su cláusula de su propio bolsillo, porque insisto, es que estaría perdiendo dinero, porque ya hemos dicho que el Barça, en el nuevo cuerpo técnico, puede gastar un 4% de su límite salarial, que esos son aproximadamente unos 4 millones de euros. Como quiera que ya llevamos 3 meses de competición, eso está prorrateado y por tanto serían ahora mismo unos 3 millones de euros, no llega lo que el FC Barcelona podría emplear en el nuevo cuerpo técnico. Pero es que pagar un traspaso, ya sea de un jugador o de un entrenador, al Barça le computan el límite salarial en concepto de amortización. Es decir, Bayori, por poner un ejemplo, si el Barça firma a Xavi por 5 temporadas y ha pagado una cláusula de 5 millones de euros, podría pagarla, pero le computaría un millón
por temporada.
Euros por temporada, eso es. Uh-huh. Entonces, por eso no sé si se está hablando ahora de pagar la cláusula media o no sé. O sea, no sé con qué fórmula lo van a hacer. Como poder pagarlo se puede, pero eso le computaría en ese límite salarial. Y luego, cuando el equipo esté económicamente saneado, también eso hay que restárselo, en este caso, a los ingresos del club, ¿no? Estamos hablando de lo que ha contado Elena, que en el mercado interno se busca un delantero, o sea, todo esto al final que te estás gastando ahora, evidentemente te lo vas a poder gastar de menos cuando te vas a ir al mercado de invierno a buscar un delantero o a buscar un nuevo fichaje.
Perfecto, a ver cómo se deshace el entuerto. Fouto, gracias.
Un abrazo.
Elena, no ha volgut dir Sergi Barjuan a la roda de premsa d'aquest matí, previ al partit de demà a Vigo, gran cosa sobre Xavi, però sí li heu fet diverses preguntes i al final sí li ha deixat com un petit missatge en forma de consell, no?
Sí, a veure, en principi ell té assumidíssim que demà serà el seu últim partit a la banqueta del primer equip, perquè el propi Sergi Barjuan ha dit, diumenge, si Déu vol, tornaré al filial. Tornaré al Barça B. Avui, evidentment, a la seva roda de premsa de prèvia, com era d'esperar, el nom de Xavi ha monopolitzat tota l'atenció perquè no li hem parat de preguntar de mil maneres per l'arribada de Xavi, per la possible arribada de Xavi al Barça. El tècnic interí, seguint el discurs de club, ha evitat donar per fet aquest acord, tot i que se li ha insistit amb l'anunci de l'Alçat, confirmant la desvinculació de Xavi Hernández, i ell, podríem dir que només ha tingut una concessió, que és aquesta, no? Que ha respost quin consell li pot donar a Xavi quan arribi al primer equip.
Son situaciones que cada uno o cada entrenador los ve diferentes. Si es cierto que si me piden consejo, yo al final lo primero que tengo que hacer es convencer a los jugadores, traer su mentalidad que ha llevado a su equipo ahora a ganarlo todo, y a partir de ahí, pues poco a poco ir organizando todo lo que él, las carencias que él ve. No hay más. No estoy capacitado para dar consejos a nadie, ni mucho menos, pero solo que despliegue lo que él aprende como jugador y lo que aprende como entrenador, que es la base de todo.
També ha sortit el tema de la clàusula, perquè és un debat que està sobre la taula, també, Elena, de si els clubs han de pagar clàusules de rescisió, igual que ho fan quan volen contractar, de vegades, determinats futbolistes, si també s'han de pagar clàusules per entrenadors.
És que, per exemple, el Bayern aquest estiu va pagar 25 milions d'euros per Nagelsmann,
sí,
Joan.
Sí, és veritat.
El Barça ara, el debat és aquest, no? Si s'ha de pagar o no la clàusula de 5 milions d'euros per Xavi Hernández, per fitxar l'entrenador. Se li ha preguntat en general a Sergi Barjuan per la seva opinió de que es paguin clàusules per entrenadors, i així ho veu el tècnic interí.
Si la situació lo requiere, hay muchas veces que las cosas tienes que meterte en la piel de la persona que tiene que llevar las negociaciones. Entonces, depende de cada momento. Es difícil solo opinar por lo que estamos viendo ahora. A lo mejor en otras situaciones también se ha hecho y no se opina tan diverso. Yo creo que al final cada momento es diferente y si se ve que hay que hacerlo, adelante.
Sergi, per tant, ho veu bé, i un document més sobre Xavi, la seva sembla que imminent, a pesar de tot, arribada al Barça. Li han preguntat a Luis Enrique, que després ampliarem, ha donat aquest matí la llista de convocats de la selecció espanyola pels propers partits. Luis Enrique sobre Xavi.
Rumor ya prácticamente anunciado, lo de que Xavi va a tener la oportunidad de volver a su casa. Ojalá le vaya muy bien, ojalá pueda conquistar muchas cosas con el Barça y que demuestre. Bueno, tiene un reto a la altura de lo que significa un gran club como el Barça y desearle, como al resto de compañeros de profesión, la mejor de las suertes.
Tú que has estado en ese vestuario del Barça, ahora que se va a hacer oficial lo de Xavi, ¿qué consejo le darías a él?
Creo que Xavi en ese vestuario ha estado más que yo, con lo cual casi me va a dar el consejo a mi.
De seguida seguim parlant de Xavi. D'aquí a uns minuts al nostre debat amb el Toni Freixa i el David Barrabeu. Helena, al marge del tema Xavi, tenim llista de convocats pel partit de demà contra el Celta, 8 baixes al Barça.
Sí, sí. La infermeria està molt plena en aquest inici de temporada i només han passat 2 mesos i mig des que va començar. 8 baixes respecte a l'últim partit a Kiev. Entren a la infermeria, no viatgen a Vigo, Dembélé, Desti, Neto, que té febre. La resta, us el recordo, tampoc hi són ni Piqué, ni Agüero, ni Pedri, ni Sergi Roberto, ni Braithwaite. Entra la convocatòria de 21 futbolistes que viatgen aquesta tarda a Vigo, Karevic, que és el porter del filial, en lloc de Neto.
Què ha dit Sergi de la lesió de Dembélé, que l'altre dia, com vens explicant, segurament va jugar més minuts a Kiev dels que hauria d'haver jugat?
Assumeix que com a entrenador s'han de prendre decisions, és ell, d'acord amb Dembélé, qui va decidir que disputaria més temps del previst a Kiev. Era un màxim de 15 minuts d'entrada els que havia de jugar i en va acabar disputant gairebé 30. Però deixa clar que Dembélé va acabar molt bé el partit, amb bones sensacions, i que es lesiona 2 dies després, ahir a l'entrenament.
Un quan assumeix un càrrec com el meu té que prendre decisions. Crec que tothom després del partit estava content, havien guanyat, havien vist a Dembélé jugar i fer doncs, el seu joc, desplegar el seu joc. Vam tindre un dia de descans, vam entrenar dimarts, ahir dijous, es va lesionar, podria haver sigut ell, per desgràcia, podria haver sigut un altre. Són situacions que de la convivència diària d'un jugador, aquest és el risc. Jo crec que si avui no estigués lesionat, tothom, ningú parlaria, estaria content. Després del partit tothom estava content per les dues situacions que he dit abans, perquè es va guanyar i perquè va jugar Dembélé. Llavors, bé, al final el futbol té aquest risc i forma part del futbol.
Coses del futbol. Diu Sergi, el que se li acaba al Carmel. Helena.
10 dies després s'acomiadarà de l'equip demà a Balaïdos. Diu que els ha gaudit molt. Ha deixat clar que ell se sentia capacitat per tirar-ho endavant quan li van oferir aquest repte, tot i que era conscient de la data de caducitat. Però ara, ara que s'acosta el dia, a Sergi Joan li fa pena, eh? Escolta.
¿Te da pena pensar que mañana puede ser tu último partido en el primer equipo en Balaïdos?
Bueno, normal. Cuando tienes un caramelo tan goloso, pues es normal, pero ya lo sabía. Sabía que al final, cuando hablas con el club, te explica toda la situación, te atreves a cogerlo, te ves capaz de hacerlo y sabes que tienes una caducidad. Pero estoy contento. Creo que me falta el último paso, que es mañana, intentar convencer a los jugadores de que sean igual de valientes que fueron en Kiev, trabajar duro porque nos van a hacer correr mucho, y nosotros a ellos también, porque es un campo que históricamente se nos plantea siempre muchos problemas. Entonces, si nosotros actuamos como en Kiev, como equipo, en consonancia desde arriba hasta la defensa, creo que pues estaré más contento porque la faena estará ya realizada realmente. Pero claro, al final cuando tienes un caramelo así, pues dejas de saborearlo, pues siempre te disgusta, ¿no? Pero es mi faena aquí, es la situación en que me he encontrado. Y muy feliz, sobre todo porque creo que los pequeños detalles que he metido en el equipo pues se han visto reflejados.
Doncs toca fer l'última loto, Sergi. Helena.
A veure, tenint en compte que hi ha 8 baixes, la meva aposta és Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Eric, Alba, Busquets, Nico, Gavi, Abde, Memphis, Ansu Fati.
Perfecte, doncs res, fins aquí i res, seguim pendents del que passi a Doha a les properes hores, Helena.
Hi ha una última hora sí, de Xavi, Joan, sí. Del company Edu Polo de Mundo Deportivo, sí. Que informa que el Barça i Xavi pagaran la clàusula a mitges.
A mitges?
Faran front, sí, pagaran aquests 5 milions d'euros que val la llibertat de Xavi a mitges, el 50%. Es repartiran els diners, encara que el futbolista el recuperaria, el futbolista i entrenador el recuperaria amb diversos actes en el futur com a ambaixador de Qatar, ambaixador del Mundial de Qatar 2022.
Perfecte, seguim pendents. Condis, moltes gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Adéu. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Emocionarse con Turkish Airlines Euroleague con una canasta sobre la bocina. Vivir la intensidad de la Premier League. Sentir que la velocidad de la Fórmula 1 y MotoGP no conoce límites. El deporte, como quieras y cuando quieras, se juega en DAZN por solo 9,99 euros al mes. DAZN, todo deporte, todo pasión.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
També és notícia d'aquest matí, com us deia, la llista de Luis Enrique pels partits de la selecció espanyola davant de Grècia i de Suècia, de classificació pel Mundial, partits decisius, partits determinants. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Les notícies són segurament que torna Ansu Fati i també que per fi ha cridat un futbolista del Real Madrid.
Això mateix, llista de 25, tornen Ansu Fati també Dani Olmo, també tornen Carvajal del Real Madrid, un únic jugador del Real Madrid, Carvajal, després de superar problemes físics. Jordi Alba també és novetat, Gallà, Soler, Morata i Rodrigo, el jugador del Leeds. Té baixes importants, Luis Enrique per lesió, Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal i Gerard Moreno. El tècnic ha dit que el retorn d'Ansu Fati s'ha de prendre amb calma.
Vamos a cuidar a todos los jugadores, especialmente a Ansu Fati. Es normal que no esté al 100%, es normal porque lleva 11 meses fuera de los terrenos de juego y, bueno, vamos a intentar generar confianza para que si su estado es el adecuado pueda ayudarnos, pueda participar, pero no correremos riesgos ni con él ni con ninguno de los otros compañeros.
Ha sorprès en aquesta llista la baixa per decisió tècnica de Marcos Alonso i ha dit Luis Enrique que és la vegada que ha estat més injust, però que considera que Gaià i Jordi aportaran molt. Considera Luis Enrique que Marcos Alonso mereixia estar a la llista i fins i tot ser titular. També han quedat fora per decisió tècnica Reguilón i Brian Hill. I a Luis Enrique també li han preguntat per l'absència d'RDT, el davanter de l'Espanyol, i Luis Enrique ha explicat que està a la prellista.
Hemos valorado traer a todos los jugadores que están en la prelista, y Raúl de Tomás está en la prelista, Rafa Mir está en la prelista, por tener incluso más posibilidades, y son dos jugadores de ataque, evidentemente, y hemos valorado, claro que lo hemos valorado, lo están haciendo bien los dos esos equipos, y si están en la prelista, claramente tienen opciones.
6 gols RDT, màxim golejador nacional a la Lliga, empatat amb Oyarzabal, ja va fent números per anar a la selecció.
Molt bé, bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ah, ja quería tornar al Madrid, pues Enrique. El teniu.
Sí, està Carvajal, bueno, no sé, i després de la seva gran actuació intentant tapar Mudrik del Shakhtar Donetsk.
Mudrik, que no Modric,
doncs han estat motius ja que han ratificat aquesta convocatòria de Luis Enrique de cara al lateral dret en madridista, que tampoc és que estigui per partits de 90 minuts, per partits sencers, però bueno, hi ha temps per endavant, per entrenar, recuperar, millorar-se, o, donat l'historial de Carvajal, tornar a recaure. Vés a saber.
Esperem que no, home. No. Què ha dit Ancelotti? Que ha parlat al tècnic del Real Madrid, que juga demà, recordem-ho, davant del Rayo.
Perfilet baix, de la roda de premsa d'avui de Carleto, que amb tot ha deixat algun que altre titular. Sobretot, ha tornat a insistir en que la reacció de la grada, els xiulets davant del Shakhtar, s'han de tenir en compte, que ha pres nota que a la grada de madridista no li va agradar que l'equip defensés en el que ara es denomina bloc baix, i que el que pensa l'afició és important. Per tant, ha dit que alguna cosa canviarà per rebre el Rayo Vallecano. Que no li sembla que l'equip estigui cansat, i quan li han recordat que estava exprimint a Casemiro, Kroos i Modric, ha deixat una dada. Aquests senyors han guanyat 4 dels 5 últims partits. Això sí, el Musquets, que hi ha ara mateix a la Casa Blanca. Gareth Bale ha entrenat amb el grup. No jugarà davant del Rayo, però marxarà amb Gales, amb la seva selecció. Ja se sap, aquella bandera, Gales, futbol
I golf.
I poca cosa més. Defensa una mica peculiar, això sí, en el començament del tècnic madridista cap a l'extrem galès.
Yo no soy su padre, primero que responder, la afición está enfadada con Bale, pero insomma, Puede ser que los últimos periodos no fueron buenos. El año pasado fue cedido a Tottenham, no lo pasó bien los últimos periodos, pero creo que nadie olvida el hecho que lo que ha hecho Bale aquí, la Copa del Rey en 2014, ha ayudado a ganar la Champions contra Liverpool. Entonces es un jugador que creo que la afición de Real Madrid no olvida esto.
L'historial és bo, el president és una mica decebedor. Hazard tindrà minuts demà. Quants? Ja veurem. Titular no ho ha volgut dir.
Completem amb les novetats esportives del Madrid, des d'allà, des de Madrid, amb el Melchor Ruiz. Melchor, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes. Bueno, pues el Real Madrid que ha realizado hoy su última sesión preparatoria antes de recibir mañana al Rayo Vallecano en el Bernabéu a las 9 de la noche, donde espera que continúe la racha de victorias, conseguida la última ante el Shakhtar. Un partido en el que no va a poder contar con Gareth Bale, a pesar de que tiene alta médica, de que lleva 2 días trabajando, y a pesar de que se va a ir con su selección de Gales el próximo domingo, del cual dice que espera que regrese en mejores condiciones. Eden Hazard puede ser una de las pocas novedades que puede introducir en el once Carlo Ancelotti. Ha dicho que va a tener minutos, aunque no ha confirmado si en el once inicial o durante el transcurso del partido. Así que para mañana se espera un Real Madrid muy parecido al que jugó ante el Shakhtar, con alguna variación, insistimos, veremos si Eden Hazard de entrada o durante el transcurso del partido.
Gràcies, Mel. 3:45, de seguida obrim debat a Esports Cope per parlar de Xavi amb el Toni Freixa i el David Bernabéu.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Mundo Deportivo organitza la primera gala de futbol femení europea. El proper 15 de novembre, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees es trobaran en un esdeveniment únic per ser premiades. El futbol es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai i DAZN.
Vinga, obrim debat amb el Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Què tal, com estàs? Tot bé?
Tot molt bé, tot molt bé.
Aquí estem entretinguts, eh? Un dia
pendent,
més.
Pendent del xou. Sí, sí,
sí, sí, del xou, sí, sí, ja ho dius bé. Sí. David Bernabéu, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Xou o sainet, com l'hem de dir, això?
És que em pregunto si el Barça pot fer alguna operació sense sainet.
No, jo crec que no.
Jo crec que no, que no és possible.
No.
I portem temps així, eh?
Sí, sí, sí.
És increïble.
Sí, sí.
I amb diferents juntes directives.
Sí, no, sí. Sí, sí. Okay. A veure com acaba la història. Pel que ens diuen, David, des del club, sí, ens continuen dient que acabarà bé, que es farà, que segurament trobaran la fórmula. Ara sembla que la fórmula pot ser que el Barça i Xavi paguin la clàusula a mitges, però, en fi, el que sí, es presentava com una jornada en teoria tranquil·la no ho està sent, és evident.
Sí, apunta això, no? 2.5 cada sí, un. Sí. Xavi ho recuperaria en part mitjançant alguns bolos promocionals que farien al futur amb el país, amb Qatar, i l'anunci, a mi ja m'han dit fa una estona que el Barça farà el comunicat aquesta tarda anunciant el fitxatge de Xavi, no? Perquè també corria el rumor que el comunicat del Barça seria per desmentir el que havia fet l'Alçat, i no, estarà en principi per anunciar que Xavi és el nou entrenador del Barça, i en principi ja demà mudaran cap a Barcelona, conjuntament amb Justa i Alemany. Sí, la veritat és que és tot surrealista, perquè és veritat que el comunicat del SAT no deia Xavi serà el nou entrenador del Barça, però sí parlava del Barça i parlava de que el deixaven sortir cap a Barcelona, val? A partir, que era el més estrany del comunicat, era que per una banda deien que el Barça pagaria la clàusula i per altra banda deien que havien firmat un acord de col·laboració amb el club en el futur.
Una cosa o l'altra, no?
Clar, llavors dius, una cosa o l'altra, o pagues la clàusula i te n'oblides de tot, o realment, si firmes un acord de col·laboració és perquè entens que això va a canvi d'estalviar-te com a mínim una part d'aquesta quantitat, no? Llavors era molt estrany. Ja quan ha sortit Sergi Barjuan i hem vist que no volia contestar molt sobre Xavi perquè no deixava de dir-nos que el comunicat era del SAT, no del Barça, i ho ha repetit diverses vegades, després, a posteriori, m'ha entès la situació, no? No sé si havia molestat amb aquest comunicat de l'SAT. Però jo em pregunto, quan portes 3 dies allà, un vicepresident esportiu, un director de futbol, has fet un sopar amb ells? retratat davant de tot el món, a més, perquè hi ha fotografia. I tens allà el club en qüestió del que li has de treure l'entrenador, com pot ser que aquest club, per més catarís que siguin, per més diners que tinguin, per més orgull que tinguin, per més cultura diferent que tinguin a la teva, facin un comunicat del que tu no estiguis assabentat i que no vagi en la línia del que tu defenses, que no ho entenc.
Sí, sí.
Sincerament, em costa molt de creure. O hi ha una falta de control per part del Barça, o, evidentment, clar, això de Qatar és absolutament impracticable, perquè és que no s'entén.
Toni, com valores el capítol?
Potser una mica diferent del que diu el David. O sigui, jo crec que el Barça és el que menys responsabilitat té en tota aquesta qüestió, sincerament. Al final estem parlant de que Xavi Hernández és un entrenador que el mes de maig signa un contracte i es compromet amb el seu club. Legítim, evidentment, malgrat que segurament podia haver analitzat que l'oportunitat d'entrenar al Barça li podia aparèixer en qualsevol moment, no? I en aquest moment la figura de Ronald Koeman ja s'estava posant en dubte, però ell decideix comprometre's, ja dic, legítimament, amb un contracte que tindrà les seves clàusules. Fins i tot hem arribat a sentir, durant tot aquest temps, que tenia la paraula del Sheik per deixar-lo marxar de franc si venia al Barça. I el Barça ha mostrat interès en que Xavi sigui el seu entrenador, ha desplaçat dues persones del més alt rang, perquè el vicepresident primer i vicepresident esportiu i el director i l'executiu de futbol, que és Mateu Alemany, jo crec que més categoria ja, només hi ha el president, l'han desplaçat per mostrar aquest interès. A partir d'aquí, el que ha de negociar la seva llibertat i el que ha d'arribar a un acord amb l'Alçat perquè el deixi marxar és qui té un compromís amb l'Alçat, que no és una altra persona que Xavi Hernández. Des d'aquí també diré que sentim moltes notícies i moltes anem seguint la pel·lícula, que suposo que els mitjans de comunicació obtenen directament de dues fonts, de les tres. Dues. Un és Xavi Hernández i l'altre és el Futbol Club Barcelona. Però amb el Sheik jo crec que ningú parla. I anem comptant que el Sheik dirà o que el Sheik decidirà o que el Sheik accepta coses que encara no sabem. I les sabem per boca d'altres persones, però no per boca directament d'ell. I el que aquest matí hi ha hagut és un comunicat per part del club, d'aquest club que té Xavi Hernández com a entrenador, dient que mitjançant el pagament de la clàusula que Xavi Hernández pot marxar. I això jo crec que és impecable, però falta saber qui ha de pagar aquesta clàusula, que sembla que el Barça no la vol pagar i fa molt bé de no voler-la pagar, perquè el compromís, insisteixo, no és del Barça, és de Xavi Hernández. O sigui, jo ja fa dies que defenso que Xavi... Que
jo et pregunto, Toni, jo et preguntaria...
Actual, i a partir d'aquí pot venir a entrenar el Barça.
Toni, jo et preguntaria una cosa. La clàusula de 25 milions d'euros al Leipzig de Julian Nagelsmann, qui la va pagar? Nagelsmann o el Bayern?
Escolta, jo...
No.
Jo soc soci del Barça, no el Bayern.
Ja, però tu ets un home de futbol. Digue'm, sí, un jugador que s'hagi desvinculat mitjançant la clàusula que l'hagi pagat ell i no el club. Digue'm un. No n'hi ha. La paga el club. La diposita formalment a la Lliga de Futbol Professional, tu saps perfectament que la diposita formalment al jugador, perquè és l'aspecte formal, però en el fons tu saps que paguen els clubs.
Anem a veure. És legítim que Xavi vulgui tenir un contracte vigent, jo ja ho entenc. Decidir el mes de maig que vols marxar de Qatar i venir a viure a Barcelona, esperar a que el Barça et pugui en
avui... Espera,
David, deixa que acabi el Toni el raonament, perquè si parlem alhora no entenem.
Total.
Digues, Toni.
Que és arriscat, i jo per això dic que és legítim que Xavi Hernández tingui un contracte amb el seu club i que aquest contracte reculli una clàusula liberatòria. Però per què hem de fer responsable del pagament d'aquesta clàusula a un club com el Barça que no hi ha tingut res a veure? És tan legítim que Xavi es comprometi amb l'Alçat amb un contracte com que el Barça decideixi que no vol pagar.
Però escolta'm una cosa, però jo et pregunto, però aviam una cosa. Rivaldo, quan firma pel Deportivo, firma perquè ell vol. Hi ha una clàusula de 4.000 milions i el Barça se l'endú dos dies abans que comenci la Lliga. I qui la firma aquesta clàusula? Qui la paga? La paga el Barça, no la va pagar Rivaldo. És que em sorprèn molt que diguis això, Toni, perquè ets un home de futbol, que has estat dins del club. És a dir, les clàusules les paguen al club. I el problema, perdona, Toni, el problema no és de Xavi. El problema és del Barça, que té un marrón descomunal amb el primer equip, que necessita un entrenador perquè ha allargat la història d'un entrenador en el que no hi creia, perquè a l'estiu et recorda aquests moments Xavi va esperar a firmar el contracte amb el Sat. Va esperar la trucada a la porta, que no es va produir. Va decidir apostar a la porta per una entrada en el que no hi creia. I ha acabat la cosa com ha acabat. I ara van desesperadament a buscar Xavi. Doncs serà problema del Barça. I tu ja saps que hi ha una clàusula. Com quan vas a fitxar un futbolista.
O a Koeman. O a Koeman. La desvinculació de la selecció holandesa.
Amb la selecció holandesa. És que la història està plena de futbolistes i entrenadors en contracte en vigor que venen altres clubs a buscar-los i que han de passar per caixa. Per tant, com podem dir que el Barça no té res a veure amb aquesta clàusula? Si vols el Xavi, paga la clàusula. I si no, espera't a 2 anys que quedi lliure. És que
depèn del que t'hagin dit abans, no? Tu em poses l'exemple de Rivaldo, sí, home, si posem, sí. Podem posar l'exemple
no,
de 300...
Qualsevol, els 10.000 de Figo, qui us va pagar? O Madrid o Figo?
Digues, Toni.
Continuo. Dic que podem posar l'exemple de 345 o 877 jugadors en què hi ha hagut un traspàs. Evidentment, estem parlant d'un entrenador. Un entrenador que té un acord amb el seu club, que contempla una clàusula en virtut d'aquest compromís que el jugador ha arribat amb el seu club. I és veritat que el Barça podria pagar la clàusula i decidir pagar-la, com acabes de posar l'exemple del Bayern de Munic respecte de Nagelsmann o el Barça respecte de la Federació Holandesa quan va venir Ronald Koeman, que tampoc m'ha quedat clar si va ser el propi Koeman qui va assumir aquesta clàusula o la va assumir el club, dic perquè ara està pagant.
No, va assumir el club perquè ho comptava dintre de la despesa. Sí.
D'acord, però això és... Es pot pactar així o el club pot no acceptar-ho. Jo em remeto a totes les informacions que hem anat rebent durant tot aquest temps. Mira, des que Valverde va deixar de ser entrenador del Barça, la figura de Xavi Hernández està permanentment sobrevolant la possibilitat de venir a entrenar al Barça. Permanentment. Per què? Perquè hi ha un entorn que considera que Xavi Hernández és el salvador del Barça. Vaja, pràcticament el Barça no té possibilitat de subsistència si no ve a entrenar Xavi Hernández.
No et veig temps... molt il·lusionat, Toni, amb el...
No, sí.
Jo crec que el Lluís Carreras, que anava amb tu a les eleccions, li agrada bastant.
S'ha dit tantes coses que s'ha arribat a dir que té la paraula del club de deixar-lo marxar, que vindrà gratis, que pot venir en qualsevol moment. Tot això s'ha dit. I aleshores, quan el Barça va a buscar Xavi Hernández, tampoc sap quin contracte té Xavi Hernández amb l'Alçat. Perquè tot això, jo he sentit des del dimecres a la nit que va ser cessat Ronald Koeman al partit de Vallecas, que Xavi venia l'endemà. Jo estava mirant TV3 en aquell moment i algú ha dit que venia a l'endemà.
I, Toni, la clàusula de 5 milions l'hem descobert fa dos dies, exacte. No existia. Semblava que no existia.
Que era un milió, que eren 5 milions.
Té raó en una cosa el Toni. Sempre s'ha dit que hi havia una clàusula, però que efectivament Xavi tenia la promesa que si venia al Barça, el Xavi l'alliberaria. I li donaria facilitats. Vale? Aleshores, és evident que una vegada més es demostra que, home, la paraula del Xeic, ja sigui del PSG o del Sat o de qui sigui, doncs no... directament no va a missa, d'acord? I en aquest sentit, doncs Xavi, jo crec que es pot sentir enganyat. Xavi ha fet tots els possibles per venir al Barça, val? Ha estat l'únic interlocutor que ha tingut el Xeic allà, perquè ja sabeu que no ha rebut ni a Juste ni a Alemany, d'acord? Per la cultura que tenen, per ser com són, per orgullós, perquè tenen els diners com a castig. Però al final, tu com a club ets el Barça, ets el president del Barça, i jo combrego 100% amb el que la porta ha defensat sobre Qatar. I combrego 100%, de veritat t'ho dic. Però al final, aquí no estem parlant d'un règim, estem parlant d'un objectiu. És un negoci. Tu vols un entrenador amb contracte en vigor, i a Qatar, a Alemanya, a Girona o a Barcelona, si vas a buscar un entrenador amb contracte en vigor, saps que es negocia amb el club que el té. Ja està. I això és una evidència. Per tant, ostres, jo crec que s'hagués pogut fer d'una altra manera. S'hagués pogut fer d'una altra manera entenent el que diu el Toni, que és veritat que Xavi tenia una promesa i que no s'ha complert, no? Perquè al final la contracció fins al final perquè l'alliberin i amb diners pel mig.
A veure com acaba la història, a veure si acaba aquesta tarda. Senyors, està molt bé el debat. Toni, David, moltes gràcies.
Vinga.
Adéu-siau.
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 El Barça segueix enganxat a la Champions i no vol desenganxar-se de la Lliga. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de cinc de la tarda, des de Balaïdos, Celta de Vigo, Futbol Club Barcelona.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE. Estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Porque para mí tú eres
un error. Arriba el moment de parlar de l'Espanyol a Esports COPE. Quan queden 15 minuts per arribar a les 4 de la tarda, ho fem amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
Estava avui pendents de si RDT entrava o no i ara hem sentit a Luis Enrique. Ho ha contemplat, però al final no ha entrat a la llista.
Sí, la gent estava pendent avui, l'afició no tant, perquè no pot entrar a la Ciutat Esportiva, però sí els periodistes que hem pogut veure un quart d'hora de l'entrenament i després esperar aquesta llista de Luis Enrique amb Vicente Moreno també una mica pendent. Perquè escoltem a Vicente Moreno que, home, s'ha endut una petita decepció. Ell també tenia ganes de veure el Raúl de Tomás a la selecció.
Yo estaba también un poco esperando casi como si me fueran si fuera a ir yo a la convocatoria, ¿no? Si me fueran a meter a mí en la selección absoluta, ¿no? Porque la verdad me hacía ilusión, ¿no? El ver que cualquier jugador nuestro, Raúl en concreto, que además le tengo mucho aprecio, pues estaba en esa posibilidad, pues casi era como si me metieran a mí en la selección absoluta. Es que Raúl tiene la humildad y la ambición, las dos cosas suficientes como para respetar esa decisión y ahora pues seguir trabajando como está haciendo para que cuando se vuelva a dar, pues cuanto menos se valore esa posibilidad.
Per Luis Enrique és evident que valen més dos gols de Rodrigo al Leeds que sis gols de l'Espanyol de RDT amb l'Espanyol. En definitiva, sí, home, que cadascú faci el que vulgui amb la seva feina. No Puado, no Yangel, no Miguelón. No ha donat pistes, però el que tampoc ens ha dit clar és que estiguin en opcions de ser titulars demà. Així que jo faria quasi un equip molt semblant al que va perdre l'altre dia a Getafe, amb Diego López a la porteria, amb Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedros en defensa, Darder, el company de Darder en balla, podria ser Morlanes, podria tornar a ser David López, en barba, Melendo, Melamed i RDT, que sí, tornaria a ser titular, evidentment, després del partit de sanció de l'altre dia a Getafe. És molt important, com va passar amb el dia com el dia del Madrid, arribar a l'atura de les eleccions amb victòria.
Moltíssim. Anímic, i jo diria en totes les àrees que vulguis dir, no? Pues cadascú li dona importància a la que jo li dono a totes. L'anímic, bueno, totes. I evidentment volem estar en aquesta situació perquè se viu molt millor en tots els sentits, no? Classificatoris, d'ànims, de felicitat en la gent. Entonces, ho mires però no ho mires, n'hi ha motius per a donar-li la importància que té el partit de demà, deixar tot el que estigui en la nostra mà per a guanyar-lo.
Aquest vespre l'Espanyol es concentra a l'hotel habitual. També arriba avui, evidentment, al Granada del Robert Moreno, que ha confessat aquest migdia a Granada que va ser soci de l'Espanyol a Montjuïc durant una temporada. Un Robert Moreno que arriba amb moltes baixes, sobretot al centre del camp. L'Espanyol reconeix que ha venut més de 1.500 entrades als socis, així que demà entrada superant ben bé els 20.000 espectadors a Cornellà al migdia.
Quique, gràcies i sort.
A tu també, xau.
Adéu, que vagi bé. El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Estuani 3, Alcorcón 1.
Sí, és un magnífic resum. Escoltem Estuani i pleguem. No, hi ha més coses, però és cert que no hi ha partit del Girona sense patiment. Però és un bon resum el que fa el Ballori, perquè el Girona remuntant guanya l'Alcorcón amb aquest 3-1, remuntant al 0-1, perquè es va avançar el conjunt madrileny, que recordo és el cué de la categoria de la Lliga Smartbank. Mitchell va moure fitxa ràpidament quan tu tens un jugador diferencial a l'equip ha d'estar sobre del terreny de joc. En 20 minuts va entrar a l'inici de la segona meitat i en 20 minuts va signar un hat-trick. Es va endur la pilota, a més els 3 de cap, Estuani, per remuntar i donar-li 3 punts importantíssims al Girona. Escoltem a l'heroi del partit, uruguayo Cristian Estuani.
Muy contento, muy feliz, pero sobre todo por el equipo, ¿no? Por esta victoria muy trabajada, que se puso muy cuesta arriba. Y la verdad que sí, muy contento por haberle dado esos goles al equipo para poder ganar partido. Y la verdad que bueno, estoy muy, muy feliz por el equipo, por todo, por toda la gente que nos apoya. Siempre está con nosotros, así que va para ello también.
Cristian Estuani donant
guajo,
la victòria.
Guajo, eh?
Sí, 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 de fons sonava a Montilivi. Es fa fort el Girona a Montilivi amb 3 punts importants. Totalitza 18, 14 jornades hem consumit, li hem robat ja la Lliga Smartbank. 13a posició, zona mitjana de la classificació pel Girona, que està 4 per sobre del descens i a 4 de la promoció per pujar. És a dir, que està a la mateixa distància de dalt que de baix. Va debutar el migcampista Ricard Tartero amb el conjunt català i propera cita, torna a jugar, hem tingut jornada entre setmana, doncs tancarà la propera jornada, la número 15, dilluns vinent, Tenerife-Girona.
Sílvia, ens arriba una notícia preocupant des del Barça femení. Graham Hansen s'haurà de sotmetre a unes proves cardiològiques i de moment és baixa.
Sí, l'extrem noruega se sotmetrà a unes proves de valoració cardiològica. Segons el comunicat del Barça, és baixa i queda pendent de resultats. No diu res més al Barça, però hem pogut saber que Caroline va sentir molèsties en l'últim partit contra la Real i Jonathan Giraldes la va substituir a la mitja part d'aquest partit. Des del club ens demanen tranquil·litat, expliquen que la jugadora ha entrenat aquest matí amb l'equip, després ha anat a fer les proves i s'esperen els resultats. Serà baixa pel partit de demà contra l'Eibar, demà a les 12 del migdia a Terres Basques, i la seva baixa s'afegeix a les de Mariona Caldentei, Bruna Vilamala i Andrea Falcón. Una Mariona Caldentei que ahir precisament va renovar per 2 temporades més fins al 2024 i que valorava els mitjans del club com havien canviat les coses des que va arribar fa 7 anys procedent del Collerense amb només 18 anys.
Bueno, jo crec que ha canviat tot. Vaig arribar sent el futbol un hobby per mi i realment a dia d'avui tinc la sort de poder dir que és el meu treball, al que em dedico 24 hores al dia, i crec que hem creat un grup i un equip que realment disfruto i gaudeixo molt jugant aquí. Crec que també fem gaudir a la gent i això és el més important. A sobre estan arribant els resultats i crec que bueno, són uns anys que hem d'aprofitar i hem d'anar per totes.
Pendents del resultat de les proves de Caroline Graham Hansen.
Esperem que no sigui res important. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Gil, com es presenta la jornada a la Primera Federació?
Doncs amb partits atractius i novetats. Una jornada que pels nostres comença aquesta nit a les 9, on l'Andorra és molt favorit a la visita al Principat del Betis B i té continuïtat demà amb 2 partits. A les 5 de la tarda, Costa Brava-Real Madrid-Castilla. Podria debutar l'última gran incorporació del Costa Brava, Àlex López, ex-Extremadura, ex-Mallorca, entre d'altres. Ell mateix explica el que vol aportar a l'equip d'Oriol Alsina.
Bastanta experiència, segur un tio que al final doncs, tinc els meus partits a segona B, tinc els meus partits a segona divisió, tinc un parell d'ascensos a primera, he estat a bons clubs, he estat al Mallorca, he estat al Nàstic, i bueno, jo crec que aportar experiència a un equip i al final per lo que signes un davanter és per fer gols i també aportar els meus gols i fer aquesta temporada una mica més lleugera i més fàcil.
Ja veurem si el de demà a les 7 de la tarda el Johan Cruyff, partit entre el Barça B i el Sevilla B, és l'últim partit d'Albert Capellas, a l'interinat a la banqueta del filial blaugrana. I diumenge a les 12, San Fernando Isleño, Nàstic de Tarragona, el Nàstic, recordem, defensant plaça de playoff, i a les 5 de la tarda derbi, Cornellà-Sabadell, l'equip arlequinat visita Cornellà després d'haver destituït el seu director esportiu, José Manzanera. En parla d'això Diego Caballo.
Él era una persona que, bueno, era muy cercana. Y aparte de eso, era un gran trabajador. Es una pena que los resultados hayan dado así, porque creo y personalmente confío en el trabajo que estaba realizando y en cada jugador que él trajo y tomó la decisión de que llegáramos aquí. Y bueno, pues situación complicada y difícil.
Per cert, que en aquesta part baixa de la classificació, la dada és que dels 5 equips que baixarien, 4 són andalusos.
3:53, fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo que tenemos por delante porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de bromas, pitemos como el año 50 y estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¡Arrancamos el Black Friday con 4 días sin IVA! Solo en MediaMarkt te descontamos el menos 21% de IVA en una super selección de productos. Hasta el 7 de noviembre en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Anem al bàsquet, Albert, que arriba en la segona derrota del Barça a l'Eurolliga.
Sí, derrota, sobretot, Joan, males sensacions del Barça a Milà, al Mediolanum, amb aquest 75-70. És la segona derrota a l'Eurolliga, és la segona de consecutiva. Perd el liderat el Barça, que va anar a remolc de l'Armani des de l'inici. És cert que va fer un bon parcial 0-14 per capgirar el resultat, però no va rematar el Barça, es va quedar sense idees al conjunt de Sarunas Jasikevičius. Jugadors com Sanli, Corey Higgins estan realment per sota ara mateix del nivell. El que diem a la redacció, i si em permets la frase, arribava amb el ganxo al Barça. Per què? Doncs perquè en partits d'Eurolliga contra Olympiacos i Mònaco va guanyar el Palau i fora a la pròrroga davant Fenerbahçe. Va ser moneda a l'aire. El diumenge passat davant Fuenlabrada li va costar moltíssim, va perdre la pista del Maccabi i ahir va perdre a la pista del que ara és líder de l'Eurolliga, Armani Milan. Parla el capità del Barça, Pier Oriola.
Jo crec que hem perdut el partit ja al primer quart en la sortida, millors en aquest sentit, però bueno, els errors del principi ens han condenat durant tot el partit. Però bueno, estem a novembre, però sí que és veritat que aquests errors i sobretot el fet de no seguir el guió del partit o una mica les idees que havíem marcat fan que després doncs, el partit sigui molt complicat.
Un Barça que queda amb un balanç de 6-2, victòries, derrotes, propers partits, full de ruta, cap de setmana a pista de l'Obradoiro, a Santiago de Compostela, i atenció que tenim bon partit a l'Eurolliga la setmana vinent, dijous, que coincideix amb el Grècia-Espanya de futbol. Batllori, tenim Palau Blaugrana, 9 de la nit dijous, Barça-Baskonia.
Bon partit, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Adéu. I tancarem amb una de motor. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Perquè el pilot murcià Pedro Acosta pot ser campió del món de Moto3 aquest cap de setmana a Portimao, a Portugal.
El piloto murciano tiene una ventaja de 21 puntos sobre el italiano Denis Foggia, así que necesita sumar 5 puntos más que su rival. Las combinaciones son diversas. Por ejemplo, si gana la prueba, es obvio que se lleva el título, también le vale ser segundo y que el italiano sea cuarto o peor, o ser tercero y que Foggia sea quinto o peor. A partir de ahí, las quinielas son múltiples. De ser campeón, sería el segundo piloto que gana este mundial en el año de su debut, tras el logrado por Loris Capirossi en 1990, y, un dato curioso, no podrá ser el más joven en lograrlo por tan solo un día. Cumple 17 años en mayo, la carrera se disputa el domingo 12:20 de la mañana. De momento en los libres, Foggia segundo, Acosta cuarto, y de no ganar el Mundial en esta carrera la semana que viene en Valencia, última y definitiva oportunidad.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
El Superstar.
Sí,
sintonia directa amb ràdio...
L'himne de l'alçat, no?
Ràdio Doha, perquè sembla que això ja està a punt.
Està calent,
ja,
calent, no?
Ja està calent, calent, eh?
Ara, a veure ara... si és veritat, perquè de vegades això d'imminent ha durat dies,
sí,
però bueno...
Sí, sí, sí. A veure, Ràdio Doha...
Entenem que sí, entenem que sí. Ja.
Bueno, escolta, era de calaix que Dembélé es lesionés. 30 de mayo del 17, Valverde, nuevo entrenador del Barça. Estado médico de Dembélé, lesionado. 13 de enero del 20, Quique Setién, nuevo entrenador del Barça. Estado médico de Dembélé, lesionado. 19 de agosto del 20, Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barça. Estado médico de Dembélé, lesionado. 28 de octubre del 21, Sergi Barjuan, entrenador interino del Barça. Estado médico de Dembélé, lesionado. 5 de noviembre del 21... Tocamos madera. Sí, Xavi, Xavi Hernández, nuevo entrenador del Barça, estado médico de Dembélé, lesionado.
Caray,
¿no?
Tú.
No hay como coger una...
Terrible, terrible.
Bueno, que mientras Radio Doha continúa con la seva transmisión, ahora sí...
No, ahora seriosamente sembla que es inminente.
Ahora eso sí, de bo, sembla que es inminente la confirmación de que Xavi Hernández es o será nou entrenador del Barça. El jugador català del Nantes, David Balaguer, Van Bol, ha signat pel PSG fins al 2024.
Gracias, Gil.
A vosaltres.
Lo mejor en lo personal.
Igualmente, y lo peor en lo deportivo.
Molt bé.
Arribem a veure el rayo donde cae.
Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Sports COPE. Estem pendents de tot. Bon cap de setmana. Cuideu-vos moltíssim.
Asri liya min sarayb.